No sé si creieu que ens estem entrant en una nova fase. També esperàvem aquest atac imminent per part d'Israel. Hi ha hagut, si no m'equivoco, tres ultimàtums consecutius i de moment no ha arribat aquest atac d'Israel.
Perquè, a veure, aquí hi ha diversos factors que s'han de tenir en compte, no? Una de les obsessions que el primer dia ja la va expressar el president dels Estats Units, Joe Biden, va ser alertar els països enemics de l'entorn d'Israel que no aprofitessin aquesta crisi per atacar-lo. Aquell missatge encara avui és molt vigent, perquè i sobretot després de les declaracions que es van sentir aquest cap de setmana de la banda d'Iran, no? Que és el qui la potència de la zona que estaria al darrere de Hamas i també d'Hezbollah, no? I per tant, aquesta és la principal por, el principal motiu motor de la diplomàcia, intentar que Israel no faci una escabetxina, és a dir, no cometi un error en aquest sentit, perquè ara té a la comunitat internacional, podríem dir-ho, dividida, no?
Sí.
Sobretot al principi molt a favor, no? Han rebut un atac, per tant, consideració cap a les víctimes d'aquest atac, i aquesta opinió podria invertir-se si comet un error en el sentit de atacar de forma indiscriminada la població civil. I això faria de retruc poder rebre una resposta d'aquests, d'Iran sobretot, que ja ha advertit que si això passa ells no es quedaran amb els braços creuats. I això comportaria una escalada del conflicte molt més gran i amb unes conseqüències molt enormes, no? Que obligaria fins i tot els Estats Units a intervenir. I això és el que no volen de cap de les maneres les cancelleries que ara mateix, sobretot dels Estats Units, però també des de la Unió Europea s'està treballant en aquest sentit, i també dels països àrabs que no són Iran, per intentar que això no passi. I això explicaria, donaríem la foto del per què no s'ha complert encara els ultimàtums reiterats que ha donat Israel. Aquesta per una banda. I després, internament, a Israel també hi ha una certa contestació sobre com s'ha administrat, si per què va haver aquell atac i on estava l'exèrcit. Això cada vegada està pujant més. Dos, el tema dels hostatges, és a dir, què està passant amb els hostatges. Amb aquests bombardejos alguns hostatges estan morint.
I què està passant també amb la xifra d'hostatges, sí, no? Perquè ells deien 155, avui crec que eren 199.
Sí, van creixent.
Què ha passat amb aquest decalatge de 50 persones que amb 8-9 dies que fa que dura aquest conflicte, sí, no se'n tenia constància? O què és el que està passant?
Exacte, perquè aquí també hi ha una batalla de xifres. I l'última consideració a nivell intern és entrar en territori palestí. És una guerra de guerrilla, una guerra carrer, edifici per edifici, que costarà moltes víctimes en una banda i l'altra. I això serà molt difícil d'explicar, sobretot per Israel, que en aquest cas serà l'exèrcit atacant, no? I tindrà moltes víctimes, segur, perquè això, la guerra d'aquesta mena, ho comportarà. I tot això configura ara un escenari d'espera, no? A veure si hi pot haver un alto el foc, si pot haver alguna solució, que podria ser al final un intercanvi d'hostatges o de presoners d'una banda i l'altra, i de calma de la situació, per evitar aquesta escalada més enllà.
Isabel.
Bé, jo, des de la perspectiva de la geopolítica, la veritat és que he de confessar que em sento incapaç de fer un anàlisi des de les perspectives aquesta, no?, de l'estratègia política. El que sí que em sembla que des d'una perspectiva ciutadana, el que rebem, les imatges que rebem, en un primer moment és evident, no?, que el grup terrorista Hamas comet un atemptat agressiu, extremadament violent, assassí, etc. I bons avis d'avui s'han traslladat unes imatges frívoles i indecents entre que hi havia els terroristes de Hamas amb nens agafant-los, i o sigui, una cosa realment indecent. I això que és així, quan la perspectiva de la història et col·loca a que Israel, tot el que ha anat passant des de l'any 47-48, quan hi ha la decisió de col·locar Israel en la seva pàtria originària, apel·lant a la Bíblia, etcètera, etcètera, també et fa reflexionar sobre el dret o no dret que tenen els palestins a defensar-se d'alguna cosa. Ara bé, jo el que sí que penso és que cada vegada que ha caigut una bomba i ha matat a la mare, el pare, el germà, el veí, etc., d'un nen palestí, igual que d'un nen israelià, però d'un nen palestí, és un terrorista en potència. És a dir, com li expliques? L'altre dia sortia un dels capitostes de Hamas, no?, que deien que aquesta persona doncs era un mutilat de guerra, a més se li havia matat amb un bombardeig que va fer Israel, no sé si la segona intifada, no me'n recordo quina, havien mort la seva dona, els seus dos fills, i la seva dona estava embarassada. Evidentment, no tenen res a perdre. Lamentablement no tenen res a perdre i són potencialment bombes de rellotgeria. I fa uns dies a La Vanguardia publicàveu aquest ex militar del Mossad que explicava que fins que ells no tinguin esperança, fins que els palestins no tinguin esperança, lamentablement, i criticant Hezbollah, criticant Hamas, i no donant tregua a la condescendència davant d'aquests terrorismes, fins que no tinguin esperança, això és un conflicte etern. I a mi em sembla lamentable, perquè aquesta és una cosa objectiva que en parlem tots, i ho veiem des d'una manera, ho veiem claríssimament, i jo l'únic que puc entendre és aquells nens, quan els veig dels calços, plorant, cridant, ensangrentats, penso, bueno, aquest és un terrorista en potència, perquè no té res a perdre ja.
Deixeu-me que faci un petit parèntesi, perquè tenim una notícia d'última hora. Estem pendents de Brussel·les, on aquest vespre hi ha hagut un tiroteig i hi ha almenys dues persones mortes, segons la policia belga. Les víctimes són de nacionalitat sueca, i això també ens fa pensar que justament aquesta nit es disputava un Bèlgica-Suècia classificatori per l'Eurocopa. Evidentment encara no tenim confirmació, però un partit que es disputava, per tant, a Brussel·les. Com dèiem, estarem pendents d'aquest tiroteig que, dèiem, ha deixat com a mínim dues persones mortes. Intentarem saber què és el que ha passat d'aquí a uns minuts. Jordi, dèiem, volies dir sobre el tema que estava comentant també la Isabel.
Sí, per posar un accent en dues coses que s'han dit, vam dir els primers dies, quan havia succeït l'atac dels terroristes de Hamas, de dir, això serà l'11S israelià. Veurem com evoluciona, perquè que no acabi siguent el Vietnam d'Israel, no? És a dir, van afegint elements que d'entrada dius, per què van fallar els serveis secrets? I ara és, per què no estan actuant? Seran els hostatges? Serà la diplomàcia? Etcètera, no? Però en tot cas, sí que en aquests moments l'opinió internacional podria estar qüestionant determinades coses segons què faci Israel. Dit això, crec que ho faran, perquè crec que Israel també sap que els països occidentals no tenen alternativa de, com a mínim, donar suport als terroristes de Hamas. És a dir, tu pots ser crític amb Israel, però les democràcies occidentals no es poden posar de cop a defensar un exèrcit terrorista que es caracteritza per l'integrisme religiós i en el qual va contra tots els drets i llibertats d'Occident. Per tant, també aquestes cartes, jo crec que un govern de dretes en aquests moments a Israel també ho té en compte, no? Però en aquest sentit, jo crec que valdrà la pena saber per què s'està trigant en fer determinades coses, però jo crec que, d'entrada, perquè la història, i com deies, fa 70 anys que hi ha aquest conflicte, la història demostra que si Israel ha aconseguit sobreviure és perquè respon amb molta energia a qualsevol tipus d'atac a la seva integritat i al seu dret a existir, no? Uh-huh. I quan part dels seus veïns diuen que això va del riu al mar, per tant, que la llibertat de determinats països àrabs que deixi d'existir el poble d'Israel, doncs, evidentment, se senten interpel·lats, no? I en aquest sentit, jo crec que la resposta, veurem per què és lenta, però serà molt dura.
Joan.
Sí, abans de fer un apunt sobre la situació de l'actualitat d'aquests dies, aquí, a mi m'ha vingut al cap aquesta última setmana, no?, que hem parlat molt del conflicte, d'una lectura que vaig fer temps d'en David Remnick, premi Pulitzer i director del New Yorker, que va fer un llibre en què recopilava una sèrie de perfils de personatges, no? I un dels perfils d'aquest personatge era Benjamin Netanyahu. I explicava que és una figura política sobre la qual va tenir molt ascendent el seu pare, que era un especialista en història medieval, i que li havia inculcat molt clarament aquesta mirada del poble d'Israel de nosaltres contra ells, no? I l'escenari que li va donar Hamas a Netanyahu era desplegar el seu concepte natural del conflicte Israel-Palestina, desplegar-lo amb totes les eines possibles i amb l'aval, fins i tot dels seus opositors polítics, en un context en què el seu govern estava molt discutit, amb vincles també amb la corrupció, amb la minació de certs elements de l'estat de dret. Però jo crec que aquest capital circumstancial que podria tenir Netanyahu, que a més li permetia afavorir el que ell sempre que ha cregut, que és nosaltres contra ells, això ha anat disminuint si pren determinades decisions. Per molt que, com deia en Jordi, potser són inevitables, no? Perquè, per exemple, aquestes últimes hores, ja aterrant-ho a l'actualitat, hem vist com es buidava el nord de Gaza. És a dir, hi ha 600.000 persones que hi han resultat desplaçades fins al sud de la franja, i això indica, doncs, un escenari en què Israel també prepara el terreny, no? És difícil de discernir si els següents passos permetran a Israel fer el que segurament tenia Netanyahu al cap, però el que em sembla segur que és que el primer que es pot desencallar i s'hauria de desencallar més enllà de tota la resta, que té moltes complexitats, és la carpeta de l'ajuda humanitària. A mi em sembla que això és innegable. I quan abans parlava l'Enric també de com poden haver-se laminat o reduït aquests suports inicials que tenia Israel després de l'atac de Hamas, a mi em sembla que l'exemple paradigmàtic és el paper que ha jugat Europa. És a dir, ningú en el primer segon va discutir el que va fer von der Leyen, i ara ja és molt més discutit a Brussel·les el que va fer von der Leyen, no? És un exemple del que ens podem trobar segons quines determinades accions i decisions es prenguin.
Mira, veiem ara també que el cap precisament del Servei de Seguretat d'Israel, que són els responsables de controlar les fronteres internes, en aquest cas amb Gaza, ha assumit personalment aquesta responsabilitat per no haver pogut frustrar aquest atac de Hamas del passat dia 7. Deixeu-me també que afegeixi a aquesta hora a la conversa el Xavier Abueid, que és politòleg i que ha treballat en processos de negociació amb Israel des del 2008 com a assessor de l'equip negociador palestí. Senyora Abueid, buenas noches, bona nit, gracias por atendernos.
Buenas noches y muchas gracias por su invitación.
¿Nos puede decir dónde está usted ahora mismo?
En Ramallah, Palestina.
¿Usted vive en Ramallah habitualmente?
Así es.
¿Ha podido tener contacto con gente que esté ahora mismo en Gaza?
Así es, la situación es... no me atrevo a decir que es lo peor que podríamos tener, porque si es que hay una invasión terrestre, se podrían llegar a números impensados. Pero probablemente el hecho de que durante menos de 10 días hayan muerto más niños palestinos que el total de niños ucranianos en 2 años de ocupación, debe dar alguna clase de señal sobre qué es lo que estamos hablando en este momento.
Decíamos ahora que ya ha habido, si no me equivoco, 3 ultimátums del gobierno israelí en las últimas horas para desalojar esta zona norte de Gaza, pero aún no se ha producido este ataque que habían anunciado que podía ser inminente. ¿Le encuentra alguna explicación a por qué Israel no está atacando en estos momentos de manera masiva? Sí que hay ataques, evidentemente, pero no esta destrucción masiva que habían anunciado que iban a hacer en esta zona.
Por el momento hay muchas versiones que se van encontrando en cuanto a por qué no se ha llevado aún la invasión terrestre, pero ya ha habido bastante destrucción en Gaza. Estamos hablando de que hay barrios completos, por ejemplo, el barrio de Rimal en la ciudad de Gaza, que es históricamente uno de los principales barrios, ha sido prácticamente destruido. Y nos encontramos con una situación donde ya Naciones Unidas ha respondido de que es imposible sacar 1.100.000 personas de sus hogares, y en muchos casos, por ejemplo, yo conversaba con la gente de la parroquia de la iglesia católica de la ciudad de Gaza, que me comentaban de que tienen una serie de niños minusválidos que las monjas cuidan en Gaza, y que es imposible. Ellos ya han comunicado a Israel que ellos no se pueden mover de ese lugar, por tanto, evidentemente que hay un alto porcentaje de la población que, aunque quisiesen salir, no tienen los medios para hacerlo.
Aparte por eso de los ataques anunciados por parte de Israel, también influye, supongo, en la posibilidad de quedarse, en el hecho de que no estén llegando alimentos ni combustibles ni tampoco tengan acceso, por ejemplo, al agua, ¿no?
Claro, es la realidad que se está viviendo hoy en día, y no solamente eso. Sumado al hecho que Israel no permite que la prensa extranjera ingrese a Gaza, ya el acceso a Internet es extremadamente limitado, lo que hace mucho más difícil que el mundo pueda ver lo que está sucediendo. Y creo que acá también un elemento muy importante que hay que tomar en consideración es el hecho de que en Gaza más del 70% de la población son refugiados palestinos. Ellos no son de Gaza, ellos vienen de otras partes de Palestina, y muchos temen que este llamado de entre comillas, de evacuación sea permanente y no temporal, es decir, que sea una nueva expulsión de palestinos de forma masiva.
No sé si, también por lo que decíamos de los posibles motivos de por qué Israel aún no ha actuado, no sé si el hecho que Anthony Blinken haya estado estas últimas horas en Israel también puede haber retrasado este ataque.
En general, cuando se está hablando de un ataque de estas características, yo creo que cualquier país lo debe pensar bastante bien. Si uno lee la prensa israelí, queda de manifiesto de que el gobierno israelí no le queda, está solamente pensando en cuándo entrar, y el tema, claro, es cuándo, no si es que van a entrar. Ahora, el tema con Anthony Blinken y también con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, sí, es que aquí lo que se vio básicamente fue una luz verde por parte de algunos de los principales líderes occidentales para que esta situación se pueda llevar a cabo. Y entonces, evidentemente, cuando por un lado se da esta luz verde y por otro lado se empieza a hablar de ayuda humanitaria a los palestinos y palestinas, es algo que eventualmente no solamente tiende a ser una contradicción, sino que no ayuda a hacer lo que debería suceder en este momento para evitar una crisis humanitaria aún mayor, que es que se logre un cese al fuego inmediato y que se puedan llevar a los términos necesarios para poder salvar la mayor cantidad de vidas civiles.
Usted, que como decíamos al inicio, ha trabajado en estos procesos de negociación con Israel desde el año 2008, le quería preguntar, hoy también ha habido un poco de confusión, ¿no?, con este posible acuerdo entre Egipto, Israel, habría intervenido también los Estados Unidos para este alto el fuego temporal que permitiera la apertura de un corredor humanitario por el que entraría ayuda y también podrían salir los ciudadanos que tienen doble nacionalidad, pero sabemos que esto Israel lo ha negado. ¿Usted ve posible un acuerdo de estas características en las próximas horas?
Al parecer no. De hecho, Israel bombardeó la zona del paso de Rafah, en la zona entre Gaza y Egipto. Y de hecho, hoy por la mañana, el primer comunicado sacado por la oficina del primer ministro israelí a eso de las 10:15 de la mañana decía simplemente tres palabras. No hay alto al fuego, así de simple, digamos. Eso era lo que salió. No existe ese tema. Y también hay un tema muy importante a señalar, que es que por un lado se señala de que la gente debe ir desde el norte de Gaza hacia el sur. Sí. Por otro lado, también hay bombardeos en el sur. Entonces, no es que estén dividiendo administrativamente Gaza de forma tal que un lugar sea seguro y otro no. No hay ningún lugar seguro en Gaza, y es algo que Naciones Unidas ha denunciado de forma constante.
¿Usted por qué cree que Hamas, ha sido una de las grandes preguntas también de estos últimos días, por qué Hamas tomó esta decisión de atacar el pasado día 7? ¿Con qué objetivo?
Para ser muy honesto con usted, no lo sé. Todavía hay muchas preguntas que yo tengo.
¿A usted le sorprendió también esta acción?
Yo creo que a nadie no le sorprendió esa acción, pero también existen elementos que hay que considerar, particularmente el hecho que ya ha sido confirmado de que Egipto, una semana antes de este ataque, había enviado un mensaje al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que por favor paren con las provocaciones que estaban llevando a cabo el gobierno israelí, por cuanto algo iba a venir desde Gaza, y eso fue completamente ignorado. Recordemos también que Jordania, el otro país que firmó un acuerdo de paz con Israel, había durante prácticamente todo este año señalado constantemente a Israel de que por favor no continúen con las provocaciones porque algo podría pasar. Yo dudo que Jordania tenía, o que cualquier país sabía exactamente qué es lo que iba a suceder, pero de que se alertó a Israel de que algo podría pasar, se alertó. Y fue Benjamín Netanyahu, evidentemente, que no solamente ignoró, sino que continuó haciendo lo que estaba haciendo.
Me imagino que es la pregunta del millón, pero usted, que ha trabajado en estos procesos, como decíamos, de negociación y también como asesor del equipo negociador palestino, ¿cómo se puede parar una escalada de violencia como esta? ¿Hay alguna manera de hacerlo?
Claro que hay. Ya hay experiencias en la comunidad internacional al respecto, pero tiene que haber una voluntad internacional y particularmente las potencias occidentales para detener esto. Lamentablemente en Palestina esto simplemente se ve como un episodio más de lo que sucedió por 75 años, donde se violan sistemáticamente los principios básicos que la comunidad internacional ha establecido acá. Yo creo que si es que la comunidad internacional fracasa una vez más en Palestina, este no es solamente un mensaje bastante negativo al pueblo palestino y al resto de esta región, sino que evidentemente que cuando uno es selectivo con relación a la implementación del derecho internacional, eso termina afectando todo el sistema internacional como tal. Son precedentes que se van sentando. Acá lo que se necesita es una intervención rápida y dejar de manifiesto que los civiles deben ser protegidos, más que por un lado dar una luz verde y por otro lado señalar que se va a enviar ayuda humanitaria, que por lo demás hasta el momento Israel no permite que ingrese.
Hay algunas informaciones de última hora que apuntan que Hamás habría propuesto un intercambio de los 200 rehenes que sabemos que tiene actualmente a cambio de 6.000 prisioneros. ¿Le parece posible llegar a este acuerdo? ¿O es un primer paso de Hamás para intentar poder llegar a este acuerdo con Israel?
Yo no estoy seguro de eso. Yo personalmente no he escuchado esa noticia, pero habría salido probablemente...
No le consta,
sido... ¿Aló? No, yo no lo he escuchado y probablemente de haber sido una oferta formal, a lo mejor no habría salido en los medios de comunicación. A mí me da la impresión, en todo caso, de que en este momento hay una gran pregunta para el gobierno israelí sobre ellos realmente cuál es el objetivo que tienen. Si es que el objetivo es liberar a la gente que está en Gaza, deberían estar preparando una mesa de negociación. A mí me da la impresión de que el objetivo que tiene el gobierno israelí en este caso todavía no está claro. Y eso y corresponde a los israelíes responder esa pregunta. Pero por el momento la situación en Gaza continúa siendo en cada momento peor, lo que hace las cosas bastante más complicadas.
Me ha dicho al inicio que usted vive en Ramala. Le quería preguntar también por la situación ahora mismo en Cisjordania. No sé si esta escalada de violencia también se podría trasladar a este territorio.
Bueno, en menos de 10 días tenemos 59 palestinos que han sido muertos, ya sea por el ejército o por bandas de colonos israelíes, y más de 1.250 heridos. Eso es un gran número, y estamos hablando que ya este año 2023 había sido el año más sangriento en Cisjordania en prácticamente dos décadas. Recordemos que tenemos al gobierno israelí más extremista de la historia, donde hay gente que literalmente llama a la limpieza étnica de los palestinos como ministros, incluyendo, por ejemplo, el ministro de Finanzas. Hace no muchos días, el ministro de Seguridad Nacional, que es un colono, Itamar Ben-Gvir, repartió miles de armas entre los colonos israelíes en territorio ocupado, y ya hay varios colonos que han usado armas en contra de civiles palestinos. Eso ha sido muy bien documentado, por ejemplo, por Organización de Derechos Humanos Israelí B'Tselem, con videos que son bastante chocantes, pero que dicen bastante sobre la realidad de opresión que existe en Cisjordania ocupada.
¿Estamos, usted cree, de un conflicto que se va a alargar unos cuantos meses?
Esperemos que no, pero también hay que entender de que, independiente de que se logre un alto al fuego o no, eso no significa que la ocupación israelí de Palestina va a acabar. Y por ende, acá lo importante es poder encontrar un horizonte político que lleve a un proceso real donde se acabe con la ocupación de Palestina, porque esa es la única posibilidad de asegurar de que lo que está sucediendo en este momento no se vuelva a repetir. Acá ningún civil debe ser víctima de violencia, en ningún caso, independiente de su nacionalidad, etnia, religión, y evidentemente que la clave para poder lograr o para empezar a lograr una paz en esta región pasa por terminar con 75 años de violación sistemática y negación de los derechos del pueblo palestino, y particularmente el derecho a la autodeterminación.
Hoy, algunas personas, por ejemplo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a Europa que haga un paso adelante en el reconocimiento de Palestina como, como Estado. ¿Cree que ahora mismo esto es posible o es una utopía conseguirlo?
Yo creo que su pregunta se pueden seguir dos preguntas de ella. Si es que es posible hoy en día y si es que es necesario. De que es necesario, claro, y es necesario hace mucho tiempo. Es importante no solamente generar lo que algunas personas podrían denominar como hechos políticos irreversibles, como sería el caso de reconocer a Palestina, sobre todo en las fronteras de 1967, que es básicamente lo que la comunidad internacional establece como la solución de dos estados, sino que también, evidentemente, el hecho de entregar esperanza al pueblo palestino en cuanto a la obtención de sus derechos. Pero lamentablemente aquí hay que entender de que si es que se va a seguir esperando que haya una decisión de consenso de la Unión Europea, eso no va a suceder. O sea, la Unión Europea está, tienes a un Víctor Orbán en Hungría, está República Checa, Alemania, que no van a aceptar una decisión que el gobierno israelí no quiera al respecto, y por ende sería importante que los países que sí están más preparados para el reconocimiento del Estado palestino, Bélgica, Irlanda, España, Portugal, Eslovenia, Luxemburgo, puedan entre ellos mismos, Irlanda, dialogar para poder tomar acciones que puedan impulsar en algo. Estamos viendo una situación donde evidentemente los actores internacionales y particularmente en Occidente hasta el momento no han mostrado ninguna voluntad de tomar acción política al respecto.
Xavier Abueit, como decíamos, politólogo y ha trabajado en algunos procesos de negociación con Israel desde el año 2008 como asesor del equipo negociador palestino. Muchísimas gracias también por atendernos esta noche en el NUSE de RACU. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que vaya bien, buenas noches. Doncs bé, com dèiem, és el punt de vista del que ens ha explicat el Xavier, que ha estat activament participant en aquests processos i que apuntava precisament que un dels problemes precisament pot ser que Israel ara mateix està en un punt que no sap exactament cap on vol tirar o què és el que vol exactament posar sobre la taula en cas que hagi de començar aquesta negociació. I també queda clar que és molt important el paper de tota la comunitat internacional en tot el que passi en aquestes properes hores, aquestes properes setmanes també.
I després, és a dir, la voluntat d'Israel, hi havia unes declaracions de fer desaparèixer Hamas, no? I que aquesta ocupació de Gaza serveixi d'això, no? Això és una voluntat idíl·lica, diguéssim, però impossible, no? És a dir, Hamas no desapareix perquè per més que matis a membres de Hamas i per més que ocupis Gaza i aniquilis tota la població que pugui haver, perquè és un autèntic despropòsit. És com, és a dir, un grup terrorista és un grup terrorista i lamentablement aquest grup terrorista governava a Gaza, no? Però és com que, salvant totes les distàncies, no? Quan el grup terrorista ETA existia i matava, doncs que s'aniquilés el poble basc, no? Jo crec que s'ha d'anar molt al tanto, tenint en compte que el terrorisme és terrorisme i que, per tant, les respostes han de ser respostes contundents, però a la vegada contemplar una realitat. I amb això sembla que vulgui ser equidistant o que defensis l'equidistància. Jo crec que no és un problema d'equidistància, sinó és un problema també de plantejar les coses amb una certa objectivitat. Amb la guerra, com amb totes les qüestions, hi ha d'haver-hi la mesura de la resposta. I jo crec que aquí el problema que pot tenir Israel és que aquesta mesura de la resposta se li vagi de les mans de tal manera que la comunitat internacional hagi d'actuar, perquè a més l'equilibri en aquesta part de món és un equilibri molt fràgil, molt fràgil. Israel, Iran, Aràbia Saudí, Jordània, Cisjordània, són uns equilibris molt, molt fràgils i que s'han de tenir en compte, no? Jo crec que aquí lamentablement des d'Occident ho veiem com amb una certa distància, una distància emocional que no ens podem permetre, jo crec.
Però per aquests mateixos equilibris, torno a insistir en que Israel té clar que són necessaris en aquell entorn de països àrabs per tot el món occidental. Llavors, jo crec que en aquest sentit tenen unes cartes de risc i unes cartes guanyadores. I crec que nosaltres, des de la nostra visió pacifista, de moral totalment relaxada, volem que això s'acabi. No? És a dir, que s'arreglin. Porten 70 anys i el que ha passat aquesta setmana, crec que posa bases més enllà, en lloc de pau, de 70 anys més, si no s'hi posen. Jo en aquest sentit crec que ara hi ha moments que no cal fer determinades preguntes, no? Però aquest negociador, o d'altres que puguin parlar més de la part palestina, jo crec que la comunitat internacional ja ha fet una proposta. De fet, l'ha feta diverses vegades, que és dir, reconeixeu-vos com a dos estats. Israel reconeix Palestina, Palestina reconeix Israel. Val? Crec que és una pregunta pertinent per la gent que defensa Palestina. És, en algun moment seríeu capaços de reconèixer l'estat d'Israel tal com Israel en el seu moment donava per fet que crear els dos estats era una solució possible? Clar, hi ha una part que diu, no, és que no els reconeixerem mai. Els volem fora d'aquí. No? I resulta que, en canvi, qui està fent les accions de pressió de força són els altres, però la tesi dels que estan rebent en aquests moments és una d'aquests tios, ni parlar-ne, no els reconeixerem mai, volem que marxin d'aquí. No?
Quan parlem de... que el reconeixement internacional que té Israel o el que té Palestina no es pot comparar.
Però en part és per aquest argument, perquè Israel estaria disposada, o en el seu moment va estar disposada a reconèixer determinades coses que els altres van dir, per part nostra no hi compteu. És a dir, la proposta de pau estava més o menys feta i no s'ha acceptat, no? I això ha portat, però en aquest sentit, parlar de l'Orban o parlar de no sé qui a nivell internacional, d'acord, però aquí han passat una sèrie de coses en el territori d'Israel i Palestina aquesta setmana. La comunitat internacional té responsabilitats, només faltaria, però no és culpa de la comunitat internacional que jamás mati. Vaja, pot tenir-hi un punt de responsabilitat, però crec que no hem de treure la responsabilitat dels fets que acaben de succeir, que són extremadament greus. Sí. Tal com si a Israel se li va la mà, tampoc els hem de justificar, perquè evidentment també estan fent malament les coses.
El problema és que per un escenari hipotètic, molt hipotètic, i ara molt llunyà de resolució del conflicte, qui hi ha al capdavant dels dos governs, o dels dos responsables, diguéssim, del conflicte que hi ha ara, són els que són més lluny de perseguir una solució que vagi per la via del reconeixement dels dos estats.
Enric,
sí,
per acabar,
sí, aquesta és, diguéssim, la solució final, no? Però ara estem en una guerra, sí, no? Llavors, aquí parlem de quin és el moment, no?, de que es pot arribar a seure, si és que podem veure alguna vegada a seure aquests dos bandos, no? I aquí en una guerra on qui té la potència militar més forta és clarament Israel, si comptem Palestina sola, val? I per tant, el plantejament que pot fer Israel és, quan més debiliti, dit en termes col·loquials, com més matxaqui al contrari, més bases tinc de, en una pretesa negociació, sortir més guanyant jo, val? I jo crec que estem en aquest punt. Uh-huh. És a dir, estem en el punt de que ara la superioritat militar s'imposarà, i en el plantejament segurament de Netanyahu és, jo ara m'imposaré allà i per tant hauran de claudicar amb el que jo vulgui. Però tot això es desbarata perquè Israel no és res, per entendre'ns, sense els suports als seus aliats. I aquí és on rau el principal problema que té Israel, més enllà de la tàctica bèl·lica d'aquesta guerra. Perquè si decau l'opinió pública en relació... Bueno, als Estats Units, un dels principals diaris, el New York Times, ja està traient informacions que estan fent virar aquesta opinió pública i aquesta aliança sense condicions d'Estats Units cap a Israel. Per tant, si això es trenca, Israel quedarà debilitada i, per tant, haurà de mesurar molt bé fins on porta la seva jugada tàctica bèl·lica d'aquest conflicte actual per no perdre-ho tot.
Molt ràpid, Isabel, i no sé si...
El reconeixement per part de l'estat palestí o de l'estat d'Israel, recordem-se que el 1993 Yasser Arafat estava d'acord i que, per tant, es va boicotejar també aquell pacte. És a dir, que no és un problema que Israel hagi tingut la generositat de fer tal. L'any 93 ja venim d'algun moment en què aquest reconeixement va ser per part de l'estat palestí i no va fructificar. No, jo crec que el conflicte és un conflicte excessivament contaminat, que des de la nostra perspectiva ens perdem amb tantíssima informació que ens deixem...
Bé, deixem que tanquem aquesta qüestió. Com dèiem, també estem pendents de Brussel·les, on aquest vespre dèiem abans que hi ha hagut un tiroteig on han mort com a mínim dues persones, i a aquesta hora podem connectar amb el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar. Lluís, bona nit.
Hola, Anna, bona nit.
Què és el que sabem ara mateix sobre el que ha passat?
Mira, tenim confirmat que hi ha dues persones mortes que serien de nacionalitat sueques i que haurien mort a causa d'un tiroteig que s'ha produït sobre un quart de vuit de la tarda al centre de Brussel·les. De fet, està circulant un vídeo del que ha passat i pel que hem pogut veure ha sigut un home que ha baixat d'una moto vestit amb una espècie de tratge de taronja i ha obert foc contra diverses persones. Ha entrat dins de la recepció d'un edifici i les imatges han sigut molt explícites de com ha matat a dues persones. Aquestes dues persones serien de nacionalitat sueca. També la premsa belga apunta que hi hauria diversos ferits i el que ens confirma la policia és que ara mateix, és la informació més perillosa, és que aquest home ha fugit també amb la pròpia moto amb la que ha arribat i per tant se l'està buscant. Està a la zona acordonada, el govern belga acaba de convocar un Consell de Ministres extraordinari, hi ha una reunió ara mateix, un gabinet de crisi entre el primer ministre i els ministres de Justícia i Interior, i la primera mesura que han pres, és pujar el nivell d'alerta antiterrorista de 2, que estava, fins a 4, que és el màxim aquí a Bèlgica.
Per això és tant, que t'anava
aquesta és l'última hora.
T'anava a preguntar si s'ha fet alguna recomanació als ciutadans perquè es quedin a casa o hi ha algunes instruccions ara mateix del govern?
Sí, és a dir, la policia el que demana és prudència, que la gent, sobretot del centre de Brussel·les, es quedi a casa, perquè el més perillós és això, que la persona que ha comès aquest tiroteig ha fugit amb una moto, la policia l'està buscant, no se sap on és, i per tant és la gran por ara mateix. I aquesta altra decisió que dèiem de pujar el nivell antiterrorista al nivell màxim 4 sobre 4, que aquí a Bèlgica també implica treure l'exèrcit al carrer, però ara mateix la crida de la policia és que la gent eviti qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible i que es quedi a casa perquè aquest autor del tiroteig ha fugit amb moto.
M'imagino que és molt aviat, però no sé si la policia ha parlat d'alguna possible hipòtesi. Dèiem abans que precisament aquesta nit s'estava jugant un Bèlgica-Suècia de classificacions per l'Eurocopa, un partit que jugava a Brussel·les, i ens deies que les víctimes eren sueques, no precisament?
Eren sueques, algunes informacions també apunten fins i tot que una de les persones que hauria mort vestia la samarreta de la selecció sueca, i ara mateix sí que és veritat que no està confirmat encara oficialment, però moltes informacions apunten a que la policia treballa amb la hipòtesi d'una motivació terrorista. També hi ha algun mitjà belga que apunta que aquest autor del tiroteig hauria fet alguna mena de referència a l'Estat Islàmic, però això són informacions que encara no estan confirmades per la policia, però això seria el que ha passat, i ara mateix la gran por, els esforços de la policia estan en trobar aquesta persona que ha fugit a dalt d'una moto.
Lluís, doncs moltíssimes gràcies. Estarem pendents d'aquesta última hora a Brussel·les. Com dèiem, com a mínim de moment, dues persones confirmades que haurien mort per part d'aquesta confirmació per part de la policia. Qualsevol novetat ens ho fa saber, Lluís.
Perfecte, gràcies.
Gràcies, que vagi bé. Bona nit. Les 9:37, deixem que fem una pausa i quan tornem sabrem també com ha anat aquesta reunió que avui tenia la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, a Madrid, amb alguns ambaixadors estrangers per parlar de l'oficialitat del català a Europa. Ara de seguida anem cap a Madrid en directe per saber les conclusions d'aquestes explicacions que ha donat la consellera.
RAC 1.
Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán. Porque tu empresa vas a impulsar, en Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en Habitísimo.es.
Antonio López. La nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera porta per primer cop a Barcelona una mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX. Descobreix l'obra d'Antonio López a la Pedrera. Fins al 14 de gener. Més informació i entrades a lopez.lapedrera.com.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoia.cat i promentrada.com. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos. RAC1.cat.
És fàcil.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
I arribarem a les 10 de la nit, ho dèiem ara abans d'anar a la publicitat. Anem cap a Madrid amb l'Arnau Mañé. Arnau, bona nit.
Hola, bona nit.
Dèiem que estàvem pendents d'aquesta reunió entre la consellera d'Exteriors i alguns ambaixadors europeus. Com ha anat, Arnau, aquesta reunió?
Doncs sí, reunions, de fet, durant tot el dia de la consellera Meritxell Serret. S'ha trobat concretament amb tres ambaixades europees, tres ambaixadors europeus, que de fet han servit, diu, per encarrilar aquesta oficialitat del català a les institucions europees. Si et sembla, ara entrarem al detall, però escoltem a Serret, que és optimista.
La valoració que fem és positiva. Tenim, no, aquell precedent de que no hi hagi un veto explícit per cap estat. Ho anem reafirmant. Anem posant també a disposició dels diferents governs tots aquells arguments que ajuden a consolidar la proposta de l'oficialitat del català.
És optimista, però també conscient a la vegada que aquesta oficialitat no serà imminent. De fet, mirant el calendari, dimarts que ve, dimarts 24, hi ha una possible votació al Consell Europeu. De fet, està a l'ordre del dia d'aquesta reunió, aquesta possible oficialitat del català, però com que a hores d'ara encara no hi ha aquesta unanimitat necessària perquè tiri endavant, doncs bé, probablement el que es farà és donar més marge per aquesta votació i així no tombar la proposta, perquè recordem-ho, cal el sí dels 27 països, sí, sí. I a hores d'ara encara hi ha alguns d'aquests països, alguns d'aquests estats, sobretot, ara ho deia la consellera, governats per la dreta del Partit Popular Europeu, que no ho veuen clar. Per tant, es donaran més marge, probablement, tot i que ella és optimista, la consellera és optimista, en aquestes negociacions de cara a l'oficialitat del català.
Deies que aquest proper dimarts, dia 24, hi ha aquesta possibilitat de que es voti. La següent crec que ja seria a mitjans de novembre, no?
Si ens anem al 15 de novembre, si no em fallen les dates, què passa? Que cada cop quedaran menys dies perquè s'acabi el termini per la investidura de Sánchez. La investidura de Sánchez s'acaba el 26-27 de novembre, ara no ho tinc al cap, però encara que la consellera, sí que és veritat que públicament desvincula una cosa de la investidura de Sánchez, és evident que encara que des de la Generalitat, des del govern, ho vulguin desvincular d'aquestes negociacions per la investidura de Sánchez, és una de les condicions, aquesta oficialitat del català a les institucions europees, perquè tiri endavant la candidatura i la investidura del líder socialista. Per tant, és veritat que hi hauran més opcions. De fet, fons de la conselleria deien que fins i tot més enllà d'aquestes dues es podria fer en un altre consell europeu, podria ser fins i tot un consell de cultura, es podrien trobar altres dates, però és veritat que mica en mica, dia a dia, s'acaba aquest termini o s'esgota aquest termini per la investidura de Sánchez, que queda un mes i una setmana, pràcticament. Per tant, sí, el termini s'esgota.
Hem vist també amb aquesta qüestió molt actiu el ministre espanyol, el ministre Álvarez, en aquestes últimes setmanes. No sé si això hi ha fet referència o no la consellera d'Exteriors en aquests esforços que ja està destinant al govern espanyol, si ho han valorat o no, Arnau.
Sí, des de la conselleria el que diuen és que són optimistes i que estan contents amb la feina feta des del Ministeri d'Exteriors, en aquest cas dirigit ara per Álvarez. Són optimistes i estan contents amb aquesta feina, diuen que les negociacions avancen i que les negociacions avancen en paral·lel, per tant que la feina des de la Moncloa, des del Ministeri s'està fent bé. Evidentment demanen que continuïn aquestes negociacions en paral·lel, però van amb peus de plom, perquè són conscients que és qüestió de diplomàcia, és qüestió de molts factors que entren en joc, recordem-ho, 27 països que han de dir el seu sí, i per tant, conscients d'això, valoren positivament l'esforç del govern espanyol, li demanen encara una miqueta més d'esforç per arribar a aquests 27 països on la Generalitat hi pot intentar arribar, però evidentment, si vas amb l'aval de l'estat espanyol, tot serà més fàcil.
Com ho veieu, Joan, després també del que hem sentit ara que ha explicat la consellera?
Sí, jo veig que la consellera intenta transmetre més optimisme de la realitat que pot vendre ara mateix. Calen cal una decisió per unanimitat en el tema de l'oficialitat del català a Europa, i jo crec que la consellera en aquests moments no té la capacitat per garantir aquesta decisió. Pot intentar projectar, no?, que l'escenari és possible, però no pot garantir ni tan sols el ministre Álvarez, que és veritat que s'ha remengat, no?, com el conjunt del govern espanyol, per intentar complir amb un dels compromisos que anaven vinculats a l'acord de la mesa del Congrés. Hi ha una cosa que les últimes hores ha deixat de dir-se, hores o dies, que s'ha deixat de dir en els cercles independentistes, que és allò del cobrar per avançat. Cada cop que evoluciona la negociació, i és veritat que encara hi ha molt marge, més d'un mes, ara ho explicava l'Arnau, es conjuga menys aquesta fórmula. Per què? Perquè és complex, perquè és difícil que es cobri per avançat en moltes de les carpetes que s'han posat sobre la taula. Que ha posat el govern sobre la taula, que ha posat Esquerra sobre la taula, que ha posat Junts sobre la taula. Tots els actors. I, per tant, hi haurà un moment en què s'haurà de prendre una decisió sobre un principi de realitat, que és el que sí que es pot garantir abans de la investidura. I els compromisos que tothom està disposat a creure que es faran materialitzables un cop hi hagi la investidura. És a dir, que no tot es cobri per avançat. Una carpeta en la qual, a mi em sembla particularment, al marge del català a Europa, que és molt difícil cobrar per avançat i que el fet de respondre a una carpeta sectorial pot semblar que ho sigui menys que carpetes tan complexes com la de l'amnistia. Rodalies. És a dir, quan el govern de la Generalitat posa com una condició sine qua non que hi haurà o hi ha d'haver un traspàs de Rodalies per votar la investidura, estem davant d'un escenari molt difícil que sigui materialitzable en tan poc temps, perquè hem de parlar de molts elements que no han estat possibles en els últims anys. No? Fer un traspàs integral de Rodalies implica que el personal també es transfereixi, que hi hagi una decisió al respecte d'aquelles línies que connecten amb altres autonomies o que fins i tot impliquen una intersecció amb altres estats europeus. Mm. És a dir, en altres paraules, controlar també el territori. I aquesta és una decisió molt complexa i a vegades focalitzem molt, no?, en la dificultat de la lletra petita de l'amnistia, però carpetes sectorials com la de Rodalies també són complicades. I a veure, és difícil que amb el període, amb la pressa que té Sánchez, aquesta carpeta, la del català a Europa, es pugui resoldre abans del termini màxim de la investidura, per molt que tots els actors vulguin i intenten que pugui ser així.
Creieu que de la mateixa manera que amb el referèndum, ara no me'n recordo exactament quina és la frase, però s'ha dit que s'estableixin les bases necessàries perquè això es pugui parlar un cop s'hagi fet la investidura, amb el tema del català, tant Junts com Esquerra en tindrien prou en veure que hi ha aquesta voluntat explícita del govern espanyol d'intentar tirar-ho endavant a la Unió Europea?
És que justament, exactament com diu el Joan, és a dir, aquí s'estan traient elements que eren indestriables en la negociació, com ara això de cobrar per avançat, perquè es veu que els terminis no es poden complir, no? I per això s'està incorporant o està prenent molt protagonisme el tema del mediador. És a dir, escolta, ja sabem que no arribaran al tema del català, ja sabem que igual això de les Rodalies trigarà, ja sabem que el tema de l'amnistia hi haurà d'haver una tramitació. Per tant, necessitem, i això el president Puigdemont hi està insistint molt ara amb aquesta figura, i és potser el caix o faixa, on estaríem ara encallats, perquè sense aquesta figura que Puigdemont vol que sigui una figura internacional, que no sigui d'aquí, sense algú que digui, bueno, escolta, anem a vetllar perquè allò que s'ha promès finalment es pugui dur a terme més enllà de la investidura de Sánchez, per mi ara és l'element més clau per davant, o sigui, el que ha passat per davant de tots els altres.
Jordi i Isabel.
És que s'estan cometent alguns errors que a mi em semblen inexplicables perquè s'han comès moltes vegades i els tornem a fer, no? I ara aquí hi ha aquest element que deia el Joan de la novetat de dir pagar per avançat. És a dir, la consellera s'ha reunit amb, ha dit, quatre ambaixadors, estaria bé saber...
Tres ambaixadors i una reunió amb el Ministeri d'Exteriors.
Han de votar...
Tres ambaixadors, perdona, tres ambaixades de les quals no han volgut detallar quins són els països, justament per no posar el focus d'aquestes negociacions en aquests tres països.
Val, aquesta era la pregunta que jo volia deixar, no fer-te-la tu directament, però deixar-la en l'aire. És a dir, 3 de 27 i no saps quina és la mida, quina és la importància d'aquests tres. Reunir-se amb un ministre és molt difícil per un país com Catalunya. Per tant, bona feina la consellera fent aquesta feina, evidentment. Però jo veig que s'equivoquen en aquest sentit, cometen un error. Que ja diuen, sabem que és molt difícil i sabem que allà un govern a la dreta del PP no hi estan d'acord. Li estan traient la pressió al PSOE. i a més no ho volem vincular a la negociació. I tant que ho volem vincular a la negociació, perquè si llavors es convencen que això no es podia pagar per avançat, que ho substitueixin per una altra cosa. Però és feina del PSOE. No ha d'assumir la Generalitat com una negociació pròpia quan saps que és una part molt dèbil. Estan alliberant el ministre Álvarez d'un compromís que li han encarregat que ho fes i que estava fent bona feina.
Digues, Arnau.
Dic que el que passa és que ho volen desvincular sobretot de la investidura, expliquen, per un tema de no espantar aquests països, perquè el que expliquen és que la diplomàcia, sobretot, s'espanta molt ràpidament si són qüestions internes de negociacions perquè un o altre president arribi al govern. És a dir, que no hi hagi un estat que es faci enrere si se n'adona o si és molt evident que això forma part d'un pact d'investidura. Llavors el que volen fer desvinculant-ho és justament reconèixer i explicar que és una reclamació que va molt més enllà, que ve de molts anys enrere i que no forma part només d'aquesta investidura. És l'argument que diuen des de la conselleria.
Exactament, és a dir, no és cap debat amb tu, només faltaria, però és a dir, el plantejament estratègic de la conselleria jo no hi estic d'acord. És a dir, perquè Europa també es mira amb ulls de preocupació si aquí ha d'haver-hi unes noves eleccions. El quart estat d'Europa, per volum, per etcètera, és Espanya. Europa, i com a concepte Europa estem parlant d'Alemanya, França i els països importants on es mana, sí que els importa molt si aquí manen els socialistes o mana el PP amb Vox. Llavors, no hem de comprar els arguments que ens debiliten, hem de comprar els arguments que ens donen força. Per tant, i no és un debat amb els periodistes, sinó amb l'argument de la conselleria. I tant que s'ha de vincular amb aquesta negociació, perquè tenim més elements guanyadors dels que ens pugui semblar. De nosaltres depèn que qui governi la socialdemocràcia espanyola o PP i Vox, i segur que a Europa hi ha molt interès en que no repeteixin eleccions a Espanya i més inestabilitat i possibilitats per guanyar la dreta i l'extrema dreta, etcètera, 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 no? Per altra banda, i acabo, el govern no negocia la investidura, negocien els partits, val? Aquí hauríem d'intentar tenir una mica d'unitat, perquè tothom intentant marcar una mica de perfil estem cometent encara més errors, perquè el govern no negocia, negociarà pressupostos o negociarà altres coses, però no investidura, això ho fan els diputats, val? Esquerra no té cap credibilitat en aquests moments amenaçant a Madrid, és a dir, és impensable que Esquerra no doni el suport al PSOE. Per tant, aquí el govern hauria d'intentar acompanyar una unitat catalanista que permetés tenir una figura de fortalesa a l'hora d'una negociació molt complicada, i anar buscant ara Rodalies, ara això de la llengua, ara tal, i assumint com a responsabilitats pròpies als catalans, estem debilitant absolutament la posició de negociació del pagar per avançat que deia el Joan, que teníem al principi. Hauríem de procurar entendre que estem en una negociació on hi ha oportunitats importants, hauríem d'intentar no malgastar-les com s'ha fet uns i altres moltes vegades.
Isabel.
Bé, jo crec que estem davant de la necessitat d'un bany de realitat, no? És a dir, el bany de realitat és que el català a Europa, quan s'inicia tot el procés, més enllà de totes les gestions intencionadament beligerants o propositives que pugui ser el ministre Álvarez, requereix el que requereix, no? I com que aquesta en Europa plural hi ha governs més progressistes que altres, la visió de tot plegat ha d'arribar a un consens que, evidentment, jo crec que el 27 de novembre no hi serà. I estic d'acord amb el que deia en Joan, que això del pagament per avançat, que és una qüestió que es posava sobre la taula, doncs la realitat ens porta amb que això no és possible en moltes de les qüestions. I quan en Jordi ara ens parla, diu, és que la unitat, hauríem d'anar units, no? Hauríem d'anar els partits independentistes units perquè aquest desllorigador de la negociació realment fos eficaç, però aquí cadascú ha volgut mantenir una petja determinada i ha volgut mantenir un perfil diferenciat de l'altre perquè no l'acusi uns de condescendents i els altres d'estar d'acord amb el que els altres condescendents han fet fins ara, no? I jo crec que aquest és una qüestió que s'ha vist en les últimes setmanes i en els últims mesos de manera evident, no? Jo l'altre dia vaig veure un moment un debat on la senyora Irene Rigau li demanava també aquesta voluntat d'anar units a l'independentisme i llavors el senyor Tardà li deia, escolta, molt bé, anem units, però el senyor Puigdemont hauria de demanar tal, tal. I en aquesta demanda d'unitat es van fer una picabaralla evident, no? Llavors, per tant, aquesta necessitat d'unitat per part de l'independentisme, jo la tinc molt clara que hauria de ser així, però la realitat ens diu en que cadascú ha posat sobre la taula unes reivindicacions i vol ser molt legítim i molt curós amb aquestes legítimes reivindicacions siguin pures i que se'ls otorgui. I després hi ha una altra qüestió, i jo no sé fins a quin punt això podrà passar. Jo també penso que quan aquí es parla d'aquesta figura del mediador, que és veritat que el senyor Carles Puigdemont, el president Puigdemont, la demana i la demana demana que sigui internacional, jo crec que no se la poden permetre. És a dir, que el govern de l'Estat espanyol, és a dir, que el govern en funcions cap a dos anys, no es pot permetre tenir una figura de mediador internacional, perquè això seria fer evident que el govern de l'Estat espanyol, que no pot gestionar un conflicte intern polític que té dins el seu, la seva conjuntura d'estat com a unitat, no? Una altra cosa és, perquè és el que d'alguna manera s'està plantejant, aquesta comissió de seguiment, no? És a dir, jo crec que més que un mediador internacional, jo vislumbro més que hi hagi una comissió de seguiment que faci el procés de la coordinació d'aquests possibles pactes i d'aquestes possibles reivindicacions per part dels partits d'independentisme, siguin Rodalies, sigui l'eficàcia del català a Europa o no, sigui la llei d'amnistia, sigui aquest possible, a partir de l'acord de claretat que avui també el president Aragonès, aquest possible referèndum pactat, no pactat, acordat dintre de Catalunya, dintre de la resta de l'Estat espanyol. És a dir, que hi hagi una comissió que faci possible que hi hagi un seguiment d'aquests acords. Però jo no crec que la figura del mediador internacional se'l pugui permetre a Espanya.
Arnau, vols afegir alguna cosa més?
Res, que un dels altres elements que també està sobre la taula és que preocupa, diuen des de la conselleria a alguns estats membres, alguns estats europeus, és l'efecte crida d'altres llengües cooficials, per exemple, el gallec, el basc o altres llengües d'Europa que diuen, és que clar, si us donem el català a vosaltres, vindran ells a reclamar el seu terreny, a reclamar la seva llengua, que també sigui oficial a la resta de l'Estat. Diuen des de la conselleria que la seva feina ara és convèncer-los que el català té una altra idiosincràsia, té una altra reivindicació històrica els últims anys també a la Unió Europea, i que per tant no té per què complir-se aquest efecte crida, però que en tot cas seria obrir el camí i a partir d'aquí tècnicament seria més senzill.
Arnau, una pregunta. Pel que jo tinc entès, hi havia una primera proposta de posar, de demanar el català a Europa, però de seguida hi havia el compromís de fer-ho amb el gallec i amb l'euskera. Això és així?
Sí, el que passa és que no hi ha terminis clars. A partir d'aquí sí que el català obre el camí, com ara dèiem, però que no hi ha un termini clar ni pel basc ni pel gallec. També dependrà una mica de qui tingui la paella pel mànec políticament, de qui pugui exigir més o menys, ara ho dèieu vosaltres, i fins a quin punt, des de, en aquest cas, la Xunta de Galícia també apreti el govern espanyol o apreti les institucions perquè això es faci, o des de l'endecaria del País Basc es faci el mateix procés que s'ha fet des de la Generalitat. Políticament no sé si interessa tant com està interessant ara a la Generalitat, i per tant no sabem els terminis. Sí que hi ha un compromís polític perquè això avanci, també en les altres llengües, però tot està molt més a l'estambai.
Arnau, et deixem marxar, que si no encara et quedaràs aquí tancat, eh?
Molt bé, des de la delegació de la Generalitat a Madrid.
A veure si tancaran aquí amb clau i t'hauràs de quedar passant la nit. Que vagi bé. Mira, veus? Què diuen?
Mira, veus? Ja ens fan fora.
Ah, veus? Que vagi bé, Arnau. Bona nit. Una abraçada. Ai, en fi, no. Ara patia, dic, a veure si que gairebé són les 10 de la nit i ja venia aquí el vigilant, a veure aquí avisar-lo que havia de marxar.
Sí,
Enric.
Jo només un matís, jo no dic que defensi la figura del mediador, jo estava fent la interpretació que crec que hi ha des de la banda independentista, d'un sector de la banda independentista, que és la de Carles Puigdemont, justament perquè a l'hora de donar-li el vot a Pedro Sánchez el dia de la investidura, hauran de fer xec, és a dir, Rodalies, check o no check, és a dir, sí o no, amnistia, sí o no, català a Europa, sí o no, etc. I com que aquest estrès ja d'entrada el dia de la investidura de Pedro Sánchez no tindrà aquest check, no tindrà aquest ok, necessiten vendre també cap aquí, cap al missatge intern a Catalunya, que tenen algun xec, que tenen alguna llum verda, i per tant ara per això es posa molt l'accent en aquest tema.
Hi haurà dues coses que seran molt importants a les pròximes setmanes. Una, el vocabulari, com diem les coses. A l'amnistia li diem amnistia, els avenços que s'aconsegueixen com es diran, i l'altra és la gesticulació. Com s'intentarà construir el relat per explicar qui treu més rendiment dels seus vots i què ha aconseguit o intenta aconseguir en el futur. Vocabulari i gesticulació.
Veurem. Deixeu-me, ja que parlàvem del català, que acabem abans de tancar la tertúlia, sentint aquest àudio que s'ha fet viral aquestes últimes hores.
De ternura en castellano, sí.
Tiene que ser en català.
No.
Dios de ternura y misericordia. que el redimir el linaje humano...
No sé si ho heu acabat d'apreciar, però és el Papa Francesc que, una mica sorprès i estranyat, ha de llegir aquest text en castellà i no en català, se'l sent dir a ell, no hauria d'estar això en català, per beneir aquesta imatge de la Moreneta que hi ha a la catedral de Girona. Posem-lo en context, el Papa va rebre alguns participants en un peregrinatge que feia a la confraria de la Mare de Déu de Montserrat, i durant aquest acte el Papa Francesc li diu al cardenal Joan Josep Omella, que és qui hi ha allà amb ell, que se li fa una mica estrany haver de beneir aquesta imatge de Girona amb un text en castellà, i ell li diu doncs que no, que hauria de ser en català, com hem sentit ara, i Omella li respon que no, que és en castellà, i llavors sentim el Papa com el comença a llegir en castellà. Què us sembla?
Doncs que fa més olor d'ovelles al Papa que a determinada església propera.
Sí, sí. Anava a dir el mateix, sí, i la sensibilitat demostrada. Sí.
Semàfor verd pel Papa.
Sí, jo crec que és un tema també de sensibilitat, no? Em sembla que en aquestes qüestions estaria molt bé tocar-les. Jo l'altre dia parlava de què passa amb el català, que estiguin els congressos dels diputats i tal, no?